Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Mentre esmorzava al barri de King Cross, vaig llegir al Sydney Morning Herald una notícia molt australiana. Un nord-americà de 33 anys, Robert Bogucki, havia sobreviscut després de passar 43 dies sol al desert. L'home havia sortit d'una roadhouse prop de Broome, al nord-oest del país, i havia caminat pel desert amb la intenció d'estar sol amb ell mateix i de fer les paus amb Déu, va explicar. Tot el món el donava per mort, i feia dies que buscaven el seu cadàver, però, miraculosament, l'acabaven de trobar en vida. En els últims dies, Bogucki s'havia alimentat d'herbes i fulles. Havia intentat caçar una goana, però no havia tingut prou forces. Bogucki apareixia en una fotografia del diari amb ulls de dement i barba espessa. Havia perdut 28 quilos. Les seves primeres paraules van ser: «Estic fart de caminar». Era una història 100% ausi, de les que demostren que Austràlia és encara l'última frontera, un continent ple de selves i deserts, de regions on l'home no és absolutament res. Em pensava que havia acabat el viatge, però el comentari d'un cambrer va fer adonar-me'n que encara em faltava alguna cosa. «Se n'endú un bumerang?», em va preguntar quan va saber que estava a punt d'anar-me'n. «Si ho fa, segur que torna a Austràlia». Vaig somriure, però gairebé al mateix temps vaig ser conscient que no me'n podia anar sense un bumerang. Li vaig preguntar si em podia recomanar alguna botiga del barri i em va enviar a una de William Street. «Els fabriquen ells mateixos», em va dir com a garantia. «Almenys pot estar segur que no comprarà un bumerang de plàstic Made in Taiwan». En aquella botiga plena de bumerangs de totes les mides vaig conèixer a Duncan McLennan, un home ja gran, de pèl canós, rostre allargat i celles poblades, que no podia ocultar el seu origen escocès. «Tinc 78 anys, em fa 40 que em dedico als bumerangs i 21 que tinc la botiga», em va explicar amb orgull. Després em va mostrar uns quants bumerangs i em va explicar amb precisió d'apassionat la manera de llançar-los. L'ha d'agafar per l'extrem inferior, amb les puntes cap enfora i un angle de 45 graus respecte de la direcció del vent. Inclini'l uns 10 graus respecte del seu eix, tombi'l lleugerament cap enrere i llenci'l just quan el tingui a l'alçada del cap. Si ho fa davant d'un mirall, podrà fixar-se amb el que no fa bé, però estigui segur d'una cosa: si el bumerang no torna, no és culpa del bumerang, sinó seva. Mentre parlava, em vaig fixar en les fotografies de la paret. Se'l veia amb ell, jove, amb un aborigen i amb el príncep de Gal·les. «Timbery, un aborigen, va ser el meu mestre», em va comentar. «Sembla que no, però hi ha molta filosofia darrere d'un bumerang. Les coses a la vida van i tornen». Xavier Moret, bumerang. Xavier Moret, què tal?
Molt bé.
Ha fet efecte el bumerang?
Sí, el bumerang sempre fa efecte.
Xavier Moret, viatger, periodista i escriptor.
Això suposo que ho dius perquè l'anterior viatge a Austràlia...
En Duncan McLennan et va dir: «Si t'endús un bumerang, tornaràs».
Exacte, m'ho va dir aquell senyor, que era un gran expert en bumerangs, i que ja està mort, per cert, ara el vaig voler buscar a Sydney. I, efectivament, el bumerang No el vaig fer volar massa bé, però m'ha fet tornar a Austràlia.
Tenies problemes tècnics.
Tècnics, sí. Podríem
d'inclinació
dir,
sí. I d'angle de llançament.
Sí, sí, sí. Perquè... El senyor aquest feia classes en un parc de Sydney i ensenyava com fer-ho, però jo li vaig comprar l'últim dia el bumerang i no vaig tenir temps d'anar a classe i em vaig adonar que era més complicat.
Però era escocès, ell. Qui feia un escocès fent classes de llançament de bumerang?
Bé, perquè allà hi ha molt enamorat d'Austràlia. D'Austràlia la gent ve de tots els països europeus possibles i últimament també de països asiàtics. I llavors aquest es va enamorar d'Austràlia. Està ple de gent d'aquesta que la primera generació mantenen les tradicions del seu país i la segona ja es fan australians o la que hi porten 20 o 30 anys ja es converteixen en enamorats d'Austràlia.
I van o hi van anar? Perquè recordo anys enrere que sí que hi havia molta propaganda dels australians que convidaven pràcticament a la gent a anar-hi perquè els hi faltava mà d'obra.
Sí, sí, els hi faltava. I els hi... Ara ja no tanta. Però jo recordo el 59 fan l'operació Cangur a Espanya. O sigui, comencen anant-hi els britànics, escocesos, anglesos, galesos, irlandesos. Després hi van els del nord d'Europa i després va haver-hi una gran onada de grecs, que sobretot són a Sydney, a Melbourne, i d'italians, que estan per tot arreu. I a partir de l'any 59 van fer l'operació Cangur per atreure espanyols a treballar a Austràlia. I llavors hi van anar bastants, però es van trobar que després havien de fer que es quedessin. Volien tornar a Espanya. Llavors van fer l'operació Petra de portar dones espanyoles, que jo en vaig conèixer alguna en un viatge anterior, a Austràlia, i aquestes es van casar amb els espanyols que havien arribat abans.
I va ser la forma d'arrelar-hi.
D'arrelar-los. Perquè, és clar, Austràlia no és un país com Alemanya d'anar a fer diners i tornar a l'estiu a casa.
Home,
queda tan lluny que llavors era la majoria dels emigrants s'hi acaben quedant.
30 hores de vol? 32?
No, aquesta vegada vaig fer 24. Encara,
ja.
Sí. 24. Ara vaig fer d'aquí a Qatar, que són 7, i després de Qatar a Sydney han posat un vol directe que triga 15 hores, que es fa etern, això. Que abans anava via Singapur o via Bangkok, però 15 hores de vol es fa
amb una 380?
Sí.
Un avió de dos pisos?
Sí, però afortunadament em van fer passar, em van fer un upgrading i vaig passar a business class.
Què dius ara?
I tot passa una mica millor.
Home,
sí.
O sigui que estaves al segon pis,
sí.
On hi ha les cabines individuals.
Sí, senyor, allà estava. I clar, llavors, entre que vas comodíssim, que la butaca es transforma en un llit, no tens cap pressa per arribar. I el que és curiós també és que com que hi ha aquesta barreja d'horaris entre l'horari europeu i l'australià, que són 8 hores endavant, el menjar és lliure, almenys a la classe business. O sigui, pots menjar l'hora que vulguis. No és allò rígid que et diuen ara toca dinar, ara toca...
Això és un viatge d'un marajà, allà estirat i menjant les 24 hores.
Sí,
si no et deu semblar pas que estiguis volant.
Exacte. A més, es belluga molt poc aquest avió i també té bar, o sigui que anava amb la mar de bé.
On vas a parar, clar, amb tanta gent com hi cap, no? Que comences
sí,
a veure
però com bueno, jo anava amb bitllet de turista i em van fer un upgrading, cosa que sempre és la il·lusió de la teva vida quan et diuen això, sí.
Però això que va ser accidental?
Bé, no exactament. Jo hi anava per una revista de viatges i la revista de viatges...
És la que va fer...
Té un acord amb Qatar Airways i és la que van fer que em tractessin millor del que jo normalment soc tractat.
Llavors aquí, en aquest cas, doncs, volar a Austràlia no és tan dur.
Sí, se'm va fer molt agradable perquè, a més, vas comodíssim, la veritat.
I què et quedava d'Austràlia? Perquè en el primer viatge ho vas recórrer tot, et va faltar país pràcticament. Vas anar a les Blue Mountains, al desert, a Uluru, la selva, la costa, la Great Ocean Road, la barrera de corall, el Cap Tribulation...
No, el primer viatge vaig estar-hi 2 mesos, perquè és el que necessita Austràlia, demana temps, i per tant em vaig dedicar a recórrer el país conscientment i em va quedar la part de Perth, la costa occidental...
Oest.
I llavors la tinc pendent encara, perquè tinc la idea de... Allà creixen, en aquesta costa, els únics baobabs que hi ha fora
de Madagascar.
De Madagascar i d'Àfrica. I tinc ganes de veure'ls, sí, sí. I llavors no, algun altre viatge ho faré. Però aquesta vegada vaig anar a fer un reportatge de Canberra, Sydney, de les ciutats, de veure com havien canviat en els últims 20 anys.
I què diu? Què diu el Sydney Morning Herald? Quines notícies porta? Ha canviat molt? Encara hi ha australians que es perden pel desert?
Encara n'hi ha cada any, i malgrat els molts avisos que fan, l'outback és molt dur, i Austràlia és un país de natura espectacular, però dura. Només no cal anar al desert, vas a les platges de Sydney, et trobes la reixa que impedeix que hi entrin els taurons...
Han posat reixa, eh?
Sí, reixa sota l'aigua. Després hi ha meduses elèctriques que et poden matar en un moment, després hi ha taurons, després hi ha...
Aranyes sota les cadires.
Serps, de les 10 serps més verinoses del món, n'hi ha 9 a Austràlia, que déu-n'hi-do. I llavors veus això, que a la costa construeixen la rock pool, les piscines excavades a la roca, perquè no hagis de trepitjar l'aigua de mar, que és una mica, diguem, perillosa. A més, hi ha marees i corrents molt bèsties. L'any 67, un primer ministre australià va desaparèixer, se'n va anar a nedar a Melbourne i no va tornar, i no saben si se'l va menjar un tauró o què. O sigui, això no passa tot.
Un primer ministre, devia aparèixer a Papua Nova Guinea.
Sí, no el van veure mai més, o sigui, consta que m'ha desaparegut a l'aigua.
És a dir, que primera norma, quan arribes a Austràlia, sí, vés en compte.
Vés en compte, sí. Jo m'ho vaig trobar amb un nivell molt més anecdòtic, arribant a Sydney en l'altre viatge, quan vaig anar a menjar en el Jardí Botànic de Sydney, que és preciós, al costat de l'òpera, i estava allà a l'aire lliure, embadalit, amb els arbres gegants i tot això, i va baixar un ibis de bec llarg i se m'endú la pizza que ja tenia sobre la taula, però un tall de pizza enorme, el vaig veure volar.
I
tu vas
quedar amb un pan de nas.
Amb un pan de nas i sense pizza. I al costat hi havia una noia australiana que em va dir, acabes d'arribar a Austràlia. I dic, sí, es nota. I
oh,
diu, i tant,
ja
diu, perquè allà... I ara hi vaig tornar en aquest lloc i ja vaig menjar a l'interior, que hi ha un lloc que no està a l'aire lliure, que no és tan bonic, però almenys tens el plat de menjar, el tens salvat.
Ha canviat molt la ciutat?
Sí, no, ha canviat. Afortunadament, a millor.
A millor?
Sí. M'he quedat parat.
Doncs hi ha una ciutat magnífica.
Jo hi havia estat fa 20... És que la situació amb la badia de Sydney, amb l'òpera, el pont... És ideal, és una badia molt fonda, on poden entrar, està plena de transbordadors que van d'una banda a l'altra, i és una cosa molt curiosa, que només un 20% dels habitants de Sydney viuen en pisos, la resta viu en casa, i normalment en un jardinet. O sigui que hi ha un nivell de vida que és molt agradable.
I la ciutat
agradable.
És immensa.
És immensa, i després molta gent es pensa que s'acaba el pont, el famós pont de Sydney, del pont del porc, en diuen, però més enllà segueix. Hi ha la zona olímpica que va créixer l'any 2000, quan els Jocs de Sydney, i han crescut nous barris i estan arreglant molt el front marítim. La zona de The Rocks, que és la zona que hi ha al costat del pont, que és el barri on van començar els primers convictes que van ser traslladats a Austràlia a finals del 18, on vivien allà al principi. Ara s'ha convertit en barri de moda, i el que fan gairebé totes les ciutats, incloses Barcelona, els tinglados i magatzems del port, els estan arreglant i s'han convertit en galeries comercials, en pisos privilegiats. Llavors això queda molt maco. I a més, després del pont hi ha un altre barri que vola Marús, diu, que estan arreglant i que està quedant preciós. Han fet un parc nou i l'han connectat amb Darling Harbour, que era la següent badia, i m'he quedat molt ben impressionat del que està fent Sydney.
Com t'estructures la visita d'una ciutat com Sydney, o improvises? O hi ha alguna cosa que t'inspira de sobte i dius, començaré per aquí?
A veure, sí... Gairebé tothom té una idea abans d'anar a Sydney, on l'òpera ocupa un lloc important.
No, perquè és l'emblema, és
clar,
el que...
I a més té l'avantatge de ser un edifici molt cèntric, que està al centre de Sydney, a Circular Quay. Llavors comences per l'òpera, després el pont de Sydney. Ja fa uns anys que està de moda escalar-lo i passar per la part alta. Et cobren, et fan anar amb arnesos... Però...
El pont de Sydney?
Sí.
I tu ho vas fer?
Jo vaig fer per la part de baix, que hi ha un pas gratuït i no em cal pujar a dalt i anar amb arnesos. Hi ha un pas per passar-lo a peu i allò és el que vaig fer jo. Està molt bé. Però hi ha 4 o 5 grups a cada moment que estan creuant per la part alta lligats amb arnesos amb un guia.
Què li passa a la gent, Xavier?
Ah, no ho sé. És això de veure una ciutat, si afegeixes el plus de turisme d'aventura, doncs guanya molt.
I ara
n'hi
ha
molt,
prou, sí, amb caminar pels carrers o pujar en un autobús. No, ara ja t'has d'enfilar...
El pont de Sydney, sí, i té unes vistes, però bé.
És el pont de ferro més gran del món?
Ho era en el seu moment, ara ja no crec que ho sigui. Em sembla que és dels anys 30.
És
un pont espectacular. I passa el tren, i passen cotxes, i passen vianants, i passen els que es pengen a dalt per poder fer l'excursió pel pont, que és cara.
I tu eres un vianant diferent, perquè anaves per una via...
Sí, que no jo vaig creuar a l'altra banda de la badia, diguem, pel pont de Sydney, però amb una intenció, que era veure com era l'òpera des de l'altra banda. Perquè llavors l'òpera és un edifici preciós, com tu saps.
Que data va costar del... 14 vegades més.
Sí, data del 1956, però va guanyar l'arquitecte aquest danès, Lutzon, però havia fet dibuixos molt poètics, però sense calcular els costos. I llavors es van trobar que això sortia caríssim i fins i tot el van acomiadar i el van acabar uns altres. I s'inaugura el 67, em sembla. O sigui, per la modernitat que té, sorprenent que encara ara manté la seva bellesa i el seu poder d'atracció.
És l'emblema de la ciutat.
És l'emblema total de la ciutat. Però, esclar, vist des d'una banda, sembla com una gavina a punt d'alçar el vol, que és el que volia fer el senyor Hudson, però vist des de l'altra banda sembla un guerrer de les guerres de les galàxies. Llavors jo vaig anar a la posta de sol a l'altra banda per tenir aquesta visió, i és preciós, només per això val la pena, i de propina tens que hi ha el parc aquest d'atraccions, que també, el Luna Park, que també és, sempre té un encant, veure la nòria al costat de l'abadia i tot això.
Una altra moda,
sí.
Posar nòries a totes les ciutats.
Sí. Sí, sí.
Totes les ciutats
mira,
que...
Londres n'ha posat una de ben grossa.
Dubai n'ha posat una més grossa que la de Londres, perquè sí. Ara, a més, hi ha aquesta competició.
Exacte.
De veure qui...
No, però n'hi ha una, sobretot, que em va agradar molt, que és la de Beirut. Beirut tens la nòria, que ja fa anys que hi és i que gira, malgrat totes les guerres, malgrat tots els problemes, i aquesta més té una simbologia més forta.
Home, perquè ha resistit tota
sí,
mena
sí.
De tempestes.
Exacte.
No te'n va agafar cap de tempesta, Sydney, del desert?
No,
així tenir bon
no.
Temps.
Pel camí sí, a Qatar em va agafar una tempesta que estava tot com grugós, l'aire es torna com grugós. A Sydney no em va agafar cap tempesta, una mica de pluja, però poca. I això que dèiem dels barris que renoven, hi havia un altre Ulumulu, que té un nom ben curiós, un nom aborigen, sí? I aquest, que abans era tot magatzems i només hi havia un quiosc molt bonic on anava la gent a fer el cafè, ara s'ha convertit en un barri d'apartaments de luxe, amb restaurants cars a baix, i a l'apartament de la punta el té el Russell Crowe. O sigui que hi va gent famoseta. També hi ha uns altres barris on t'ensenyen la casa de la Kylie Minogue, la casa de la Nicole Kidman. Però sí, és molt bonic, sí. I a més pots fer excursions amb vaixells, amb els ferris, que són baratíssims.
En vas fer?
Sí, sí. A més, hi ha una cosa molt curiosa, va amb una targeta pública, com aquí pot anar a la T10 o...
Que compres
o
prèviament...
Compres prèviament i llavors has de fer el tap-off. Quan puges la cliques i quan baixes la cliques, calcula la distància i t'ho cobra. Però el diumenge és pràcticament gratuïta. Cosa que pots agafar fins i tot els ferris. Pots agafar el metro, pots agafar els busos per anar a Bondi Beach, que és la platja dels surfers més famosa, i després pots agafar els ferris per anar a Manly, que és una altra platja famosíssima. Aquestes dues són les més maques de Sydney.
I vas anar?
Sí, sí.
I hi ha surfistes encara?
Encara n'hi ha,
sí.
Hi ha forces.
És a dir, que no només és gairebé... la fama, sinó que...
Sí, però gairebé tots esperen l'onada, eh? No n'hi ha molts que s'animin a cavalcar-la. Està ple de botigues de lloguer de vestits de surfer i taula de surfer. Jo em temo que la majoria són turistes que van allà a dir que han fet surf.
I aquí
però
costat...
també hi ha vigilants de la platja, cosa que els hi fas fotos i queden bé sempre.
I a quin costat de la reixa fan surf?
Al costat bo.
Al costat bo, eh? Perquè a vegades hi ha fotografies que apareixen
sí,
per
sí.
Ahí de taules de surf amb unes queixalades.
Una queixalada que se n'endú la meitat.
I mira, si se n'endú sí. La taula, rai.
Bueno, i aquest és... famós, el caçador de cocodrils, te'n recordes que sortia
me'n recordo.
A la tele provocant a tots els cocodrils que trobava? Al final va matar una ratlla.
Una rajada, sí.
Una rajada amb una descàrrega elèctrica
al cor. Sí, sí.
O sigui que
no
el perill és real. I aquest noi que... anava passant tots els perills, al final se la va trobar.
Home, de fet, aquí a les platges d'Austràlia fins i tot hi pots trobar cocodrils, perquè hi ha el Saltwater Crocodile.
Sí, sí, hi ha els saltis i hi ha els d'aigua dolça. i normalment et diuen, això és una altra cosa, no, quan parlàvem del perill no ho hem dit, et diuen l'aigua dolça no fa res, el solti sí. Però a vegades el solti entre l'aigua dolça i dius, ostres, i com els coneixeré?
Els has de preguntar.
Sí, quan s'acosten ja és una mica massa tard.
Això és com quan et diuen, no, només hi ha lemon sharks. Sí. Ja. I llavors què fas? Li preguntes si és un lemon shark?
Ets molt dolent. Clar. Jo en recordo aquí l'altre viatge per allà al centre del país, prop de Kakadu, hi ha un oasi molt maco que es diu Mataranka, al mig del desert, i allà vam arribar amb uns amics tard a la nit, bé, a les 10, quan ja era fosc, i hi havia una bassa d'aigua calenta per banyar-se. I vam anar ràpid, ens vam banyar. Si estava la mar de ventre, palmeres, venies d'un dia en el desert. I l'endemà al matí, quan hi vam tornar a fer fotos, hi havia un cartell que deia, sobretot no us banyeu de nit, perquè és quan venen els soltis. I dius, mare de Déu, ho he avisat abans.
Si és que sobrevius per casualitat.
Exacte. Austràlia té això. El factor risc fa que sigui un país encara més interessant.
Quan et mous per la ciutat, ets conscient, veus aquesta multiculturalitat d'aquest lluit d'alguna forma a la ciutat?
Sí, sí, cada vegada més la veus. Jo hi havia estat fa 20 anys i potser no es veia tant com ara. Sobretot han arribat molts asiàtics. Ara ja entre els taxistes dominen xinesos i pakistanesos.
Però hi han posat fre, perquè tenen aquestes illes llogades amb camps de detenció.
Posen el fre. Durant molt temps va haver-hi la política Austràlia blanca, que només hi anaven els blancs. Però això amb el temps, estant tan a prop d'Àsia, es va demostrar que no funcionava. Llavors van començar a acceptar refugiats vietnamesos quan la guerra del Vietnam, i després eviten la migració il·legal, però en tenen uns índexs de migració legal, que és el que va fent que es vagi omplint cada vegada més d'asiàtics.
Per tant, quan passeges per Sydney, hi ha el barri vietnamita, el barri xinès, el barri filipí, el barri holandès...
Bueno, no està tan estratificat, però veus el restaurant filipí, el restaurant de tota mena. Hi ha un barri xinès, a Chinatown, li diuen, evidentment, que val molt la pena conèixer, prop de Darling Harbour. Més tenen un mercat que està a la mar de bé, on trobes les coses més barates de Sydney.
Perquè molt, molt barata la ciutat no és.
No, no és una ciutat barata. Tot i que el dòlar australià tampoc no està molt alt, i llavors tampoc... com que un dòlar australià són 60 cèntims d'euro, llavors si calcules i passes de l'euro al dòlar australià, ho acabes trobant més barat del que és en realitat.
Vas agafar els ferris, vas creuar la badia per veure l'Opera House des de l'altre costat. Què més vas fer?
Bé, anar a Bondi Beach, que em va agradar força. Perquè, bueno, ja hi havia estat, però és la platja bandera d'allà. Hi ha un restaurant molt maco allà que es diu... Està al costat de la piscina sobre la roca, Rockpool, que es diu Icebergs. Vaig estar allà menjant, cosa que és un luxe, anar veient com la platja es va poblant i despoblant de gent, i veient com va canviant els colors segons el sol. No?
Sempre fas amistats en els teus viatges. És una de les característiques que sempre t'acompanya algú, o t'atures a xerrar amb en Duncan McLennan dels Boomerangs. Aquí, qui vas conèixer?
Doncs la veritat és que aquest és potser l'excepció.
El primer viatge...
Potser perquè anava molt de pressa, anava amb un amic fotògraf i anàvem molt a
tiro
fet. Sí, no... Bueno, vaig conèixer un tio curiós, ara que ho dius, però no va ser exactament que fos una amistat sobre la marxa. Vam fer un passeig amb cotxe, ens va convidar a fer un passeig amb un Holden, que és el cotxe mític, antic, fet a Austràlia, no? I llavors vam fer la ciutat amb un cotxe antic, allà passejant, i aquest tio era molt curiós, perquè era d'origen europeu, d'origen anglès, casat amb una francesa, i la seva germana vivia a Barcelona, curiosament. O sigui que ja era un tio molt típic de l'Austràlia aquesta, on es remenen i es barregen totes les diferents cultures.
L'àrea metropolitana de Sydney està envoltada de parcs que contenen badies i rius. És a dir, que la ciutat no s'acaba en el nucli central, sinó que pots anar... Bé, abans ja hem dit que és molt extensa, perquè només el 20% dels habitants de la ciutat viuen en pisos, la resta viuen en cases, per tant la ciutat se'n va molt enllà. Però més enllà, inclús, d'aquestes zones, d'aquests cinturons metropolitans, encara hi ha ciutat.
Sí, bé, la prova és a Botany Bay, és on van desembarcar els convictes per primera vegada el 1788, que va venir una flota d'11 vaixells des d'Anglaterra. Van trigar 252 dies, que déu-n'hi-do, I llavors allò, ara hi ha l'aeroport per allà, o sigui, ha anat canviant molt. Però una bona idea, quan aterres veus l'extensió de Sydney, que és espectacular, però també és pujar a la torre de la televisió, que és un clàssic. Llavors veus que Sydney s'estén fins allà on arriba la vista i en cases, no? Llavors una bona cosa és fer l'excursió per anar més enllà cap a les Blue Mountains, que són les muntanyes que fan de barrera amb l'Outback, i que curiosament això la vaig fer l'altre viatge i ja vaig anar al mes de juliol, era hivern, i celebraven el Nadal. Feien el Nadal perquè em va nevar a les Blue Mountains. O sigui, està, com que hi ha nevets, neva, i encara que sigui juliol, diuen, celebrem el
Nadal. Clar, devia ser difícil per tu pensar que era juliol i que no era desembre o gener.
Sí, i feia 3 graus de temperatura. Ara això també explica perquè el seu Nadal el celebren a la platja fent una barbacoa, que és el plat més típic australià que hi ha.
O fent surf. Sí. Parlaves de l'arribada dels anglesos. Els anglesos, quan van arribar i es van trobar amb els aborígens, els anomenaven Eora. Mm-hmm. Perquè es veu que quan els hi preguntaven d'on venien, doncs ells els deien Eora, Eora, que en realitat volia dir doncs aquí, o sóc aquí.
No? Yeah. També hi ha una altra teoria curiosa, que el primer anglès que va ser el capità Cook, que va arribar allà el 1770, va veure aquests animals tan estranys i va preguntar a algú com es deien, i li van dir kangaroo, que segons alguns vol dir no t'entenc. És curiosa, però sabeu que és falsa. El que passa que hi havia moltes tribus d'aborígens. Quan van arribar al capità Cook eren uns 500.000, diuen algunes fonts, i ara en queden menys de 100.000. O sigui, se'ls ha maltractat molt els aborígens, tot i que ja ara hi ha com a mínim mala consciència.
Tu dius que és la pedra de la sabata dels australians, eh?
Sí, clar, perquè no ho tenen ben resolt. En aquest sentit, a Nova Zelanda, al costat, veus que està més integrada, sí, la cultura maori té més protagonisme. En canvi, els australians notes que aquest tema no el tenen ben resolt.
Però encara ara?
Encara ara, quan vas a Canberra, vas al Parlament de Canberra, davant hi ha l'ambaixada improvisada d'aborígens, que hi són des del 72, reclamant que els retornin els seus drets i les seves terres, cosa que
això
els drets potser sí, però les terres
estan
no.
Ocupades.
A més, tenen unes terres, un concepte nòmada, que era allò dels trets de la cançó que parlava el Chatwin, no? que per ells recorrien el país a través de cançons i a través del món dels somnis i de rastres imaginaris, no? Llavors no ho tenen encara resolt. A les ciutats, de tota manera, no se'n veuen tants, però quan vas a les reserves fora de les ciutats importants, veus que viuen en males condicions i que molts han caigut en l'alcoholisme.
Però et calen permisos especials per anar a les reserves.
Sí, sí, sí.
Calen permisos. No hi pots anar...
I a més ja em vaig trobar a l'altre viatge, que no tenen massa interès. Desconfien molt del blanc i, per tant,
no m'estranya.
Intentes parlar amb ell i t'engeguen directament. Ara, curiosament, una cosa que han aconseguit els aborígens és que l'Uluru, la roca mítica que hi ha al centre, ara t'aconsellen no pujar-hi per respecte amb ells, que és una roca sagrada, i l'any que ve sembla ser que ho prohibiran directament. O sigui que era una
a la
de
vista
grans...
de que molts estrangers, quan se'ls diu això, hi pujarien.
Sí, molt bé, sí, el que vulguis, però jo tiro endavant, sí, a fer-se la foto.
No m'estranya que tinguin desconfiança de l'home blanc.
Clar, sí, sí, sí. Mm. I a més, va ser un xoc de cultures amb molta violència per part del colonitzador, que es creia que aquell país era seu, aquella illa gran com Europa era seva, i per tant no els va respectar en absolut. El país es fa la Federació de Colònies el 1901, però els aborígens no tenen dret a vot. No el tenen fins als anys 60 ben entrats.
Els aborígens que
feia... Se'ls considerava animals directament. Sí, sí.
Els aborígens que fa 30.000 anys pel cap baix...
Sí. Que són allà.
Que són allà, i altres teories parlen de fins a 60.000 anys.
Sí, sí, un dels pobles més antics que hi ha, i estaven allà i tenen una cultura molt interessant, però com que la seva cultura era nòmada i no es basava en la possessió, va arribar l'home blanc i va dir, això és meu, i van xocar i em van matar moltíssims. A part de matar-los directament amb armes, també amb les malalties europees que van portar i que no estaven ells preparats per això.
Tot arreu, l'arribada dels blancs va ser una escampada, perquè molts nadius pell roja dels Estats Units de Nord-Amèrica, doncs també va passar el mateix,
sí,
no? També
portes era... malalties que ells no estan acostumats.
O pels hawaians, o,
sí.
O pels taitians.
Sí, és un tema no resolt. Llavors, això s'ha d'anar veient, a veure com evoluciona. Hi ha la mala consciència, més durant molt temps va haver-hi els nens robats, que els arribaven a robar els australians per portar-los a escoles de blancs i educar-los com a blancs.
Segons els blancs, sí.
I això, hi ha hagut pel·lícules, hi ha hagut documentals. Ha crescut la mala consciència. I el que més es valora dels aborígens, diria jo, és l'art aborígen. Mm. Que això sí que la Galeria Nacional d'Austràlia, Canberra, veus un art preciós fet per aquesta gent, inspirat en el món dels somnis i en el món aquest que els hi van fer desaparèixer.
Pinten en punts.
En punts, i fan com caminets de punts, com rastres d'animals, i és un dibuix que és molt atractiu i que es cotitza molt. Curiosament, quan jo vaig anar a Alice Springs, allà hi havia...
El centre de l'illa.
El centre de l'illa, sí, el centre de l'Outback, una ciutat que és una porqueria al mig del desert. Bueno, la porqueria en el sentit que és ínfima. I allà el Bruce Chatwin, en el seu llibre de Los trazos de la canción, The Songlines, allà explica que hi havia una galeria que abusava dels aborígens i que els hi pagava molt poc els seus quadres i després els venia a un preu altíssim. Jo vaig anar buscant aquesta galeria, no la trobava, no existia. I al final vaig preguntar amb una i va dir, és aquí, però el molt mal parit no va posar el meu nom perquè sabia que deia mentides. Sempre he tractat els aborígens la mar de bé i els he pagat el preu just. I em va cridar l'atenció això, el Chatwin, que va fer un molt bon llibre sobre Austràlia, però ell mateix havia canviat el nom de la propietària, el nom de la galeria, sabent que no se deia ben bé a la veritat.
Tampoc té molt bona fama a la Terra del Foc.
A la Patagònia també,
Patagònia.
Sí, a mi m'han parlat malament. Sí, em sembla que l'Enric Soler va fer un llibre seguint el rastre
les passes
del Chatwin. Jo vaig conèixer l'Osvaldo Bayer, que és l'historiador de la Patagònia, que em va dir que el Chatwin havia anat a casa seva i li havia deixat tots els llibres que volien. Hi havia sobre l'anarquisme a la Patagònia, sobre els galesos a la Patagònia, tots els temes que tracta ell a la Patagònia, i que no li va tornar mai, i que a més no el va citar, i que un dia se'l va trobar a París amb un festival de cinema, i li va dir, ja que vas aconseguir tants diners amb el teu llibre, podries pagar, et suggereixo que paguis unes escoles per nens sense recursos a la Patagònia. Diu, es va girar i ni em va contestar. Diu, era molt bon escriptor, però no tan bona persona, em deia.
No sempre van juntes les dues coses. Parlaves de Canberra abans, sí. La capital australiana, ciutat artificial, difícil de veure quan ets dins,
sí.
Per les zones verdes que arriba a tenir.
Deixa'm explicar-te una anècdota abans de començar, que va ser molt curiós. Només arribar a Canberra, a l'aeroport, a la sortida de l'aeroport, hi havia un cangur saltant entre els taxis. Em vaig quedar parat. Com tothom, clar, veu que vivien en un camp a prop i s'havia despistat i havia anat. Era un gran cangur, d'aquests de 2 metres d'alt, grisós, i anava fent bots i relliscava amb el paviment aquest de l'aeroport i no sabia sortir de l'aeroport, no? I llavors tothom intentava fer fotos, tothom allà... I recordo que un company italià de l'avió va dir, segur que és promoció d'Austràlia. I no ho era, perquè es veu que passa molt de tant en tant, però va passar aquell dia i era una excel·lent promoció d'Austràlia. Només arriba a Austràlia, que arribes mitja dormit, amb les hores de diferència.
Això et desperta de cop.
Exacte, veus un cangur fent bots per allà, va entrar fins i tot en una agència de lloguer de cotxes i no sé si no li van convèncer els preus, però va tornar a sortir de seguida. Però va ser un espectacle únic, em vaig quedar fascinat amb aquesta rebuda. I després dius, clar, agafes un taxi des de l'aeroport al centre i t'han de dir quan arribes, perquè és una ciutat, com que és artificial, la va fer un arquitecte nord-americà, la va dissenyar tant en contra dels criteris habituals d'una ciutat que creix espontàniament, que la zona verda és més important que la de les cases. Està ple de parcs, té un llac artificial al centre, que porta el nom de l'arquitecte, el Barley Griffin, i llavors a la nit fins i tot abaixen els llums, els fanals dels carrers per no molestar els cangurs que viuen a prop. I en alguns parcs de la ciutat veus cangurs fàcilment.
Sí, perquè en l'anterior viatge, els teus amics, les amistats que vas fer, sí, tu vas anar a un d'aquests llacs artificials i et van dir, doncs encara és més bonic si baixes a tal hora que veus els cangurs que van a banyar-se i a rentar-se.
Sí, això no he aconseguit veure-ho ja, però sí que els he vist en un parc allà, a Weston Park. Estan allà, tranquil·lament, pots veure un centenar de cangurs allà. I després, quan surts a la carretera, els veus aixafats pels cotxes, sí, que...
I pels road trains.
Exacte.
Aquells camions de 3 i 4 remolcs,
sí, que són...
que no poden frenar.
Exacte.
Perquè...
Sí, això és més a l'Outback, que allà són carreteres, són rectes infinites i posen remolcs immensos, de 4 o 5 remolcs, i tenen la RUBAR al davant, que vol dir la barrera anticangurs, perquè van... El cangur de nit busca l'asfalt perquè està més calent, s'ha escalfat durant el dia, i quan ve el camió, l'enlluerna, en comptes d'apartar-se, es queda mirant i li passen per sobre, cosa que fa que sigui l'autopista estigui tapissada
de cangurs
amb diversos estats de descomposició.
Com es visita una ciutat com Canberra? No deu ser fàcil.
No és gens fàcil, no. El millor que pots fer és tenir una mica allà que t'hi passegi.
No, està clar.
Perquè si has d'anar pel teu compte, costa molt. Però jo me n'he adonat. A més, és una ciutat de diplomàtics. Són 300.000 habitants. La van crear perquè es barallava amb Melbourne i Sydney. I llavors la van crear entremig de les dues. Una ciutat maca, però que avorrida, clar. El cap de setmana se'n van la meitat a Sydney i la meitat a Melbourne, perquè es queda buida. És una ciutat que funcionen les ambaixades, els organismes de govern, però no aconsegueix crear una vida més enllà de l'artificial que va dissenyar l'arquitecte. Aquesta vegada l'he fet una mica més a peu, i costa, però...
Clar, sí, tot caminant. Deu estar lluny.
Sí, però vam acabar llogant un cotxe per moure'ns, perquè si no queda tot massa lluny. El que vaig descobrir és que han creat un nou barri de disseny, que es diu New Acton, i que aquí s'hi troben més a gust els diplomàtics i els funcionaris, no? Perquè allà han fet un barri on el disseny és molt important, cosa que els interessa molt. Han fet un hotel estranyíssim, que cada habitació és diferent i que està decorat com si fos una mina, com una galeries de mina, cosa que els encanta allà. No sé, deu ser pels orígens pioners i perquè hi ha moltes mines a Austràlia.
I a Austràlia hi ha ciutats subterrànies, hi ha cases subterrànies. Sí, llocs que fa tanta calor que la gent construeix les cases sota terra.
Coverpedi, llocs així, en la carretera que travessa el país es veuen, sí, sí. I bé, ha agafat una mica de vida, això. Però la vida està dintre de galeries comercials, sobretot, perquè el que denuncien molts és que és molt més fred que Sydney o Melbourne. O sigui, molt més fred deu ser 5 o 6 graus, però passen fred. I diuen que no pot ser perquè això a Sydney no passa. Sempre és més suau el clima. Llavors, bé, està 3 hores i mitja a Sydney i ve l'escapada de cap de setmana típica.
És curiós, no?, que Canberra sigui un lloc tan desangelat, però que el nom derivi d'un nom, valgui la redundància, que voldria dir lloc de trobades.
Sí, sí, lloc de trobada amb aborigen. Però és el que és, al final. És on van a parar els diplomàtics i on es troben les reunions polítiques. Llavors hi ha, com a curiositat, té uns quants edificis oficials ben macos, com la Biblioteca Nacional, la Galeria Nacional, amb molta importància de l'art aborigen. Llavors et deixen visitar la Cort Suprema, que també és una preciositat. S'han gastat els diners amb arquitectes de fama mundial. I el Museu Nou, el Museu Nacional, al costat del llac, també és una meravella. O sigui, és una ciutat que a mica en mica vas trobant elements bonics, però en conjunt no acaba de funcionar, perquè trobes això, la part més caminable l'han resolt en galeries comercials immenses, on la gent passeja amunt i avall, compra i mengen a la food court a baix per poder passar el dia allà dintre. No? Fora, diguem que és poc atractiva.
És com les ciutats del desert dels Emirats,
sí,
no?
És
al revés, que els malls són, doncs, per evitar la calor de l'exterior, no el fred.
Sí, sí, sí. És com un refugi.
No veus ningú per la ciutat, tothom viu en aquests centres comercials.
I sovint t'hi posen una cascada per refrescar i per recordar que existeix l'aigua i aquestes coses.
O pistes d'esquí, sí. Vas aprendre a llançar el bumerang abans de marxar d'Austràlia?
tampoc no, aquesta vegada. No, em sembla que això se'm resisteix. A més, penso que si no aprenc a llançar-lo i acabaré tornant un altre cop, cosa que sempre em ve de gust.
Xavier Moret, moltes gràcies.
A tu.
A reveure.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Aquella nit d'octubre de 1980, la plaça Durbar de Katmandú era només una successió de siluetes que es retallaven contra un cel amb lluna i núvols i un conjunt d'ombres capritxoses. La textura de la fusta envellida dels edificis, els intricats dibuixos geomètrics, les cares ferotges dels déus guardians, les puntes gracioses dels terrats superposats que volaven per damunt meu, em generaven no pas un interès intel·lectual, sinó un gaudi purament sensual. Aquella nit era la meva retrobada amb Katmandú. Feia només 15 dies que hi havia arribat per primer cop en ma vida i aleshores havia portat a terme les visites turístiques corresponents. Ara la situació era diferent. Tot just tornava d'un trekking per la regió del camp base de l'Annapurna. Trascant camins que s'enfilaven fins a més de 5.000 metres, respirant aire pur i tranquil·litat profunda, menjant arròs i dalt dia sí i dia també, dormint en cambres austeres i sempre envoltat d'unes muntanyes nevades impressionants. I el cert és que després de tot això tenia molt més sensible la pell que no pas el cervell. Havia arribat de Pokhara feia un parell d'hores. M'havia instal·lat a la Stonehouse Bed and Breakfast i anava ara a buscar un restaurant per sopar. Havent creuat la somnolenta plaça Durbar i deambulat per la plaça Basantapur, que estava una mica més animada, vaig decidir tirar cap a Freak Street, el carrer fet famós pels hippies de primera hora, perquè concentrava els serveis dels viatgers, incloses botigues que publicitaven obertament la venda de marihuana i haixix. Em vaig aturar, dubitatiu, a la porta d'un restaurant i la música que en sortia em va fer acabar de decidir entrar-hi. The Dark Side of the Moon. A la banda sonora del viatge hippie a l'Orient, Pink Floyd hi tenia un paper destacadíssim. Les cadències que oferien eren perfectes per somiar altres mons, amb drogues o sense. Vaig seure amb el menú a la mà. Home, home again, I like to be here if I can. Així cantaven. Vaig observar les taules del voltant. En algunes hi havia hippies arquetípics, amb els cabells llargs i els penjols i tot això. I l'aire d'estadans de llarga durada. Però en altres hi havia gent amb aspecte d'estar de vacances de trekking, simplement. Vaig recordar l'estada de 4 anys enrere a Kabul, una altra de les mega estacions de la ruta hippie. Estada a Chicken Street, concretament, que era el Freak Street de la capital afgana. Aleshores, la mística hippie era molt més intensa. Sí, en aquests 4 anys havien canviat moltes coses. També políticament, és clar. Ara, Khomeini governava l'Iran i els soviètics l'Afganistan. Fins i tot Pink Floyd havia canviat. En lloc de transportar-nos a mons vaporosos i onírics, com en els temps del Metal i el Dark Side i el Wish You Were Here, ara estaven on the wall, el mur, terrenals, reivindicatius i angoixats. em vaig cruspir un admirable pollastre al forn amb patates, seguint un te per prolongar l'agradable ballada musical, i després vaig tornar al bed and breakfast per allà on havia vingut. La plaça Durbar s'oferia completament adormida ara, definitivament intemporal. Va ser un instant inoblidable, un moment màgic que diria el Toni Arbonés.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques Orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Illes remotes.
Cada any, el Departament de Conservació neozelandès envia treballadors a una de les seves illes deshabitades durant 12 mesos. 9 voluntaris s'allisten pels mesos d'estiu o d'hivern i es queden allà durant almenys mig any. Però el Departament assenyala en el seu informe anual: no podem enviar qualsevol persona a la solitària illa Raoul. Es necessita una persona altament capacitada. Per sortir-se'n allà resulten necessàries moltes habilitats importants i coneixements pràctics: saber d'herbes i les seves propietats, reparar edificis i maquinàries, i fins i tot fer pa. El programa per treballar com a voluntari a l'illa Raoul es publica com una oportunitat única. Conèixer una illa llunyana amb un ecosistema inigualable, i també esmenta els nombrosos reptes que suposa. A les illes pròximes hi ha volcans actius i els terratrèmols són freqüents. La terra és escarpada i erma, i el treball pot resultar dur i monòton. Una tasca essencial és, per exemple, distingir i arrencar plantes invasives. Un cop allà, s'haurà de ser a l'illa el temps acordat. No serà possible fer-se enrere. El correu arriba en comptades ocasions, en un avió de la RNZ Air Force o en vaixells privats. En cas d'emergència, el temps mínim que es triga a arribar allà és de 24 hores. Els voluntaris a l'illa Raoul han de ser àgils i versàtils, tenir esperit aventurer sense arribar a ser temerari, i han de saber com administrar el temps. A més de sentir-se satisfets amb ells mateixos, també resulta imprescindible que sàpiguen treballar en equips petits. Els candidats han d'estar en bona forma i saber orientar-se en zones boscoses i de muntanya, sense ajuda externa. Es valorarà l'experiència en esports d'escalada i la facilitat per fer reparacions i treballs manuals. La publicitat no enganya. Raoul és l'illa més gran i més septentrional de l'arxipèlag de l'Esquermadec, a 900 quilòmetres al sud-sud-oest de l'illa d'Ata, a Tonga, i a 1.100 quilòmetres al nord-nord-est de l'illa nord de Nova Zelanda. I encara ara és font d'una vigorosa activitat volcànica amb terratrèmols i erupcions sobtades, com la que el 2006 va segar la vida, es creu, de Mark Kimmy, operari del Departament de Conservació, de 33 anys, mentre mesurava la temperatura del llac Ver a l'interior del cràter que va esclatar. Aquest món convuls ha esculpit durant milions d'anys aquest bocí de terra escarpat, cobert de boscos subtropicals i esquitxat amb una perifèria d'illetes i de roques. El punt més alt és el pic Momokai, a 516 metres d'altura. Tot i ser l'única illa de l'Esquermadec prou gran per albergar-hi assentaments humans, Raoul no té cap port natural segur. Els petits vaixells són els únics capaços d'arribar-hi amb el temps en calma. L'illa estava deshabitada quan els primers pescadors occidentals la van descobrir el 1793. Raoul era el nom de Joseph Raoul, furrier del Recherche. 3 anys després, el capità William Raven, del balaner Britània, va situar l'illa al mapa i la va anomenar Sunday Island, illa diumenge, nom que va perdurar durant molt de temps. Des del 1937, el govern de Nova Zelanda hi gestiona una estació meteorològica i de ràdio, que també alberga personal oficial i voluntari del Departament de Conservació. Quan el govern d'Auckland hi va establir l'estació el 1939, va oficialitzar el nom de Raoul, probablement per evitar confusions amb la resta d'illes diumenge australianes. L'estació de l'illa Raoul és el punt més septentrional de Nova Zelanda. Però abans d'instal·lar-hi l'estació, l'illa Raoul va tenir ocupants regulars. Els últims van ser Tom Bell i la seva esposa Federica. Hi van viure 36 anys, abans que el govern neozelandès decidís evacuar-los l'any 1914. Un grup de desembarcament enviat per investigar l'illa va testimoniar anys després com de precipitada va ser l'evacuació dels Bell. A la casa on van viure encara hi havia un calendari del 1914 penjat a la paret de la cuina i el mobiliari de la família, coberts i joguines dels nens inclosos, seguien intactes al seu lloc.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
A l'illa Raoul aturem el viatge d'avui, que també ens ha permès retornar a Austràlia amb Xavier Moret i saber com era Katmandú quan encara era una meca de viatgers i rodamons anys enrere. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Dani Expósito, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Tots plegats amb vosaltres hem viatjat en el ventre canoa de la Gran Anaconda. I hi tornarem. Endavant. Fins aviat.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.